Al matí, amb Raquel García.
A Catalunya hi ha 33.600 persones contagiades de la sida, de les quals una de cada quatre, que són portadores del virus, ho desconeixen. Per reduir precisament aquesta xifra, des de fa unes setmanes es pot comprar a les farmàcies catalanes les proves per a l'autodiagnòstic de l'UVIH, que es pot adquirir sense necessitat de disposar d'una recepta mèdica. I avui, al matí, descobrirem com són i com funcionen aquestes proves. I per això, conversem amb Meritxell Blanchard, delegada de Sabadell del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya. Meritxell, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns a veure aquesta novetat, com és aquesta prova?
Bueno, és una prova doncs, que és una prova semblant a altres proves que hi ha a la farmàcia, com si fos una prova d'embaràs o de fertilitat, que mitjançant una petita punció al dit pots detectar doncs, la presència d'anticossos doncs, contra l'UVIH, que uns 15 minuts dura l'espera i el pots trobar a la farmàcia sense recepta mèdica.
Uh-huh. I de quina manera es fa el test? Com és el procediment?
El procediment és molt fàcil. La veritat és que el kit porta un full d'instruccions molt, molt aclaridor. De fet, me l'he mirat molt, no? Abans de parlar amb vosaltres me l'he estat mirant bé. I és molt fàcil. Fas una petita punció al dit. Bueno, hi ha un reactiu que l'has de posar en un pot, bueno, però és molt fàcil. Un cop has fet la punció, doncs, a través d'un capilar et poses doncs, el reactiu i l'introdueixes dins un recipient. Ja us ho dic, això és molt, molt fàcil amb el prospecte, i després més o menys t'has d'esperar uns 15 minuts. De fet, et posa que més de 20 no t'has d'esperar, és a dir, si tardes més de 20 suposo que la prova s'hauria de repetir, però és una prova que és molt, molt fiable i són uns 15 minuts. Uh-huh. I el preu aproximadament sembla que són uns 29 euros.
Uns 29 euros. I llavors, sí. La prova es fa a través de la saliva també, hi ha d'altres que es fan a través de la sang?
No, aquest és a través de la sang, eh? Aquest només és amb sang. Amb saliva, de moment, no n'hi ha cap. Sí que és veritat que em sembla que és a França i algun altre país, sí que em sembla que existeix una a través de la sang, però no t'ho puc assegurar, però sí que posava en algun lloc que podia ser a través de la saliva, però en aquest cas aquest és a través d'una gota de sang.
Molt bé, doncs queda clar, a través de la sang, sí. Uns 29 euros, i quina és la fiabilitat d'aquest test?
A veure, la fiabilitat d'aquest test realment és un 99,2%, és a dir, és bastant fiable. La sensibilitat, vale, que vol dir que una persona que tingui la sida surti, diguéssim, positiu, és d'un 99,9%, és molt alt, la fiabilitat, la sensibilitat, i llavors hi ha la probabilitat que surti un fals positiu, és a dir, que tu no tinguis aquests anticossos però que et surti positiu, és molt baix. Vull dir que aquest cas seria l'especificitat, això són termes aquests d'aquestes proves, eh? És també molt alta.
Uh-huh. I tot i això s'ha de tenir en compte algunes recomanacions? Em sembla que el cos triga, no?, entre algunes setmanes a desenvolupar, sí, els anticossos. Explica'ns això.
És el que es diu el període finestra, és a dir, des de que tu has tingut el contacte de risc fins que realment el teu cos ha fabricat els anticossos, que és el que es detecta amb aquestes proves, els anticossos, és a dir, el que el cos fa, diguéssim, reaccionar contra el virus, dura aproximadament uns 3 mesos. Llavors, clar, si tu fa menys de 3 mesos que has tingut un contacte de risc, és a dir, que tu pots pensar que hagis pogut contagiar-te, si fa menys de 3 mesos no pots fer-te la prova perquè la prova et podria donar negatiu. Uh-huh. És a dir, podria donar-te que tu no estàs, diguéssim, contagiat, però que tu ja tinguis aquest virus en sang, però encara no hagi, el teu cos no hagi reaccionat i produït els anticossos, que és el que realment detecta. Per tant, et diuen que entre 2 i 8 setmanes tardes a generar anticossos, per tant, hem de pensar que uns 3 mesos és el període d'aquest finestre que hem d'esperar doncs, a poder-nos fer la prova. Uh-huh. Vale?
O si més no, repetir-la, no?
Exacte, és el que anava a dir. Si veus que en aquests 3 mesos et dona negatiu i tu sospites que pots haver tingut un contacte, t'has d'esperar a fer 3 mesos i donar-te-la a fer. No sé si queda clar el tema aquest.
Sí, 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 això queda clar. I suposo que també vosaltres a les farmàcies assessoreu en aquest sentit.
Sí, és el que anava a dir-te. Evidentment, aquestes proves sempre estan recolzades per un consell farmacèutic i, evidentment, si la persona ho vol, vale? Perquè això és un tema que s'ha detectat molta discreció, però sempre hi ha d'haver... Sempre hi ha un consell i una manera, doncs, de, si tu no saps fer-ho, doncs a la farmàcia sempre t'expliquen com es fa. I sobretot, en un cas d'un positiu, hi ha un protocol on envia les persones. Això ja també Això hi ha, les farmàcies catalanes, moltes es fan també el test ràpid d'UVIH, que hi ha un protocol específic en cas de positius. Llavors ja vas dirigit a un centre mèdic, que sempre aquestes proves, això és com un cribatge, sempre t'has de fer una analítica en sang per confirmar realment la infecció, eh? Això sempre.
També et volia preguntar si es pot garantir la confidencialitat a l'hora de dispensar aquesta prova a les farmàcies.
Amb això sempre. A les farmàcies normalment ja totes ja tenim una mica el codi aquest ètic, no? Que com altres professionals de salut sanitari fem aquest jurament hipocràtic, no? Que això és molt teòric, però a la pràctica això és així. Vull dir, la confidencialitat és... I a més amb aquestes coses, vull dir, hi ha coses que ja està molt clar que la confidencialitat és molt important, amb això cap problema.
Es pot trobar ja totes les farmàcies sabadellenques?
Sí, sí, no hi ha cap problema, això, vull dir, sí. A veure, si tu no el tens com a estoc, si la farmàcia que tu vas a buscar-ho no el tenen d'estoc, tenim els proveïdors que en 2 hores, com a molt 4, el tenen. Vull dir que si no el tenen a estoc es pot aconseguir, vull dir, de fet jo em vaig demanar un i em va arribar en 2 hores, vull dir que no hi ha cap problema.
La gent ha començat a demanar el producte?
Clar, això no t'ho puc, jo no t'ho puc dir, perquè és la casuística de cada farmàcia. Evidentment, hi ha farmàcies doncs, que tindran més afluència de clients i, per tant, doncs, més probabilitat que li vinguin a demanar, i farmàcies que menys. Vull dir, jo, la meva farmàcia, de moment no m'ha vingut ningú, però sí que és veritat que jo tinc una farmàcia de barri, en un barri molt tancada, llavors és més difícil. Però jo crec que en farmàcies de pas sí que hi ha hagut gent. Conec gent que sí que li han vingut a buscar.
Meritxell, un cop feta la prova, es pot llançar les escombraries?
A veure, normalment aquestes coses, sempre quan hi ha residus orgànics o de mostres de fluids, diguéssim, corporals, sempre s'han de llançar controladament. Jo, això és una cosa que se m'escapa una mica, no sé el protocol exacte perquè, clar, també és una cosa molt nova, però això en una farmàcia o en un hospital es pot llançar.
I creus que és una bona opció?
Home, jo penso que tot el que sigui la prevenció, en aquest cas seria detecció precoç d'una malaltia, sempre és bo, perquè sempre evites doncs, qualsevol tema de complicacions, evites que la malaltia pugui ser, diguéssim, més agafar doncs, més força, i a més, jo crec que és molt important en aquest cas evitar conductes de risc i evitar doncs, la infecció i la propagació de la malaltia. Això és bàsic.
Potser un dels problemes de la prova és que al final l'usuari ho fa sol a casa.
Sí, casa has de... Bueno, per això us ho dic també, per això també és important no només el fet de comprar i ja el tinc, sinó també saber que darrere tens una farmàcia que et pot aconsellar i que després pots tornar i pots dir, escolta, m'ha passat això, o inclús si tens confiança, però si tens confiança cada farmàcia et dirà el procediment, però jo que sé, si tu necessites un recolzament, segur que te'l donen a la farmàcia. Això, bueno, no sé qui més qui menys té la farmàcia de confiança i a darrere tens un professional que t'ajuda i sobretot en casos de positiu, doncs... segur que el trobaràs.
Evidentment, de fet, ja ho avançaves abans, des de l'any 2009 es va posar en marxa a les farmàcies catalanes aquesta altra prova per fer l'anàlisi de les infeccions amb el VIH, que en aquest cas sí que es fa a la farmàcia. Com està funcionant?
Està funcionant força bé. Hi ha bastanta afluència de gent que ha demanat fer-se la prova. Sí que és veritat que no totes les farmàcies ho fan, perquè que requereix unes condicions, és a dir, necessites un espai, necessites una formació, no és com qui es va mirar el sucre, vale? O el colesterol, que és una cosa molt més normal, diguéssim, entre cometes. Lo normal tampoc és la paraula adequada, però no és una cosa tan habitual, és una cosa que, evidentment, comporta molt més càrrec psicològic, molta més formació també d'empatia, de moltes més coses, no? Però sí, s'està fent i està donant molt bon resultat. Sí. El que es busca és això, no? Una detecció precoç i augmentar doncs, això, no? la detecció i que hi hagi un bon seguiment.
De fet, des del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya ens van passar dades i van dir que des del 2009 s'han fet 16.000 proves arreu de Catalunya, o sigui que és una bona opció, no?, i que està funcionant, però com deies, no?, que potser també doncs, us requereix a vosaltres els farmacèutics doncs, aquesta formació per abordar aquestes proves i també les reaccions, no?, dels usuaris.
Exacte, sí, és que no només és fer la prova, sinó és... tot una sèrie de... No? És tot un protocol, eh? De fet, tot això... Normalment totes aquestes proves així van acompanyades d'un protocol, no? Perquè sempre s'ha de fer d'una manera en concret per fer-ho perfecte, però a més després pues, necessites també pues, un recolzament a la persona, perquè clar, a veure, si la prova surt positiva, com moltes altres malalties, no? Pues has de tenir un recolzament després i explicar i cap on has d'anar i bueno, orientar les persones.
Doncs Meritxell Blanchard, delegada de Sabadell del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, moltíssimes gràcies per assessorar-nos, per informar-nos d'aquest test, no? Que és tota una novetat i que creiem que, com bé avançaves, doncs ajudarà doncs, a reduir la xifra d'aquelles persones que s'han contagiat o són portadores de l'UVIH i que doncs, ho desconeixen. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Aquesta és la vessant farmacèutica d'aquesta qüestió que abordàvem ara, però també hi ha al darrere un aspecte més social que descobrirem en conversa amb el director d'Actuar Vallès, l'Alberto Capitán. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Què us sembla des de la vostra entitat doncs, aquesta nova prova, aquest test?
Bueno, és una... tenir la prova accessible des de farmàcies, que l'usuari el pugui comprar i fer-la a casa, és una via més per poder reduir el retard diagnòstic que podem tenir a Catalunya, que és bastant important. Sí que hi ha algunes, no, algunes parts que bueno, fan qüestionar.
Alguns perors, no?
Sí,
com, per exemple, no sé si que es faci sol, no? Doncs la prova en solitari, això potser manca aquest assessorament, no?
El fet de fer-lo sol... S'han comentat els programes que hi ha a farmàcia de diagnòstic precoç, on hi havia moltes farmàcies a Catalunya. A Sabadell no en tenien cap que estigués participant, que era el propi farmacèutic qui feia la prova. En el moment de fer la prova no era només el fet de fer el test, sinó també hi havia tot un... tot el que li diem el counseling, on s'explorava què és el que ha passat, quines conductes de risc hi han hagut, veure quines conductes realment són de risc i quines no, i intentar també prevenir amb conductes futures de risc. És a dir, no el fet de que surti un negatiu... ha de permetre que no, aquella persona estigui assumint pràctiques de risc sense posar-hi remei. També hi ha una part educativa en el procés de fer la prova. Al fer-lo a casa, tot això desapareix. No? Únicament tindrem un cribatge de sí, no, i ja està. No? També es complica tota la part de derivació a la xarxa hospitalària. Quan les feien a farmàcia o les feien a ONGs o al metge de capçalera, no, les tres vies que teníem actualment, ja hi havia un protocol establert on hi havia una cita molt ràpida amb l'hospital de referència, amb l'unitat de malalties infeccioses, i s'activava de forma immediata. Fent-la a casa, aquesta persona ha de tornar a anar al metge de capçalera, explicar-li que ha tingut un reactiu amb una prova de cribatge de VIH, que li faci una analítica, rebre el resultat, llavors que li faci la derivació a l'hospital, i allarguem una miqueta tot el procés. També el que hem de reflexionar és aquesta sensació d'excepcionalitat davant de la prova. Al final, les proves de VIH s'haurien d'estar fent com a cribatge rutinari dins del CAP. Haver d'habilitar vies, no, com excepcionals.
Potser ho fan, Alberto, també, no sé, parlo des del desconeixement, però perquè hi ha gent que no s'atreveix encara a anar doncs, això, doncs, a aquest circuit, no? al seu metge, no? Al CAP o al seu farmacèutic, també per tot l'estigma que hi ha encara avui dia.
Sí, sí, evidentment. Enfrontar-se a demanar-li al metge de capçalera que faci proves de... Parlo de VIH, però podem parlar de VIH, hepatitis, resta d'ITS, és estar admetent que hi ha un comportament moralment no acceptat, que hi ha... I aquí hi ha un salt i un rebuig important, fins i tot per part de, no només del propi usuari o de la propera persona que demana fer la prova, que té aquesta dificultat, sinó molt sovint per part del metge, no? que donem pel fet que aquella persona que és pare, mare de família, que té una vida estructurada, normalitzada, etc., no pot estar tenint cap mena de pràctica de risc en conductes sexuals. No? I aquesta lectura... aquesta lectura moral. I estem parlant de malalties que són asimptomàtiques. No? La dificultat amb el VIH o també amb l'hepatitis és que és una malaltia que tu pots estar infectat i ser asimptomàtica durant molts anys. Llavors, aquí és on hi ha... Quan parlem de retard diagnòstic, té a veure amb això, que en el moment que jo he estat exposat i m'he infectat pel virus, ja sigui de VIH o d'hepatitis, poden passar molts anys fins que hi ha una manifestació clínica que el metge li pot fer sospitar que ha de fer aquesta prova.
Per això suposo que també és important, no?, aquest tipus de test per evitar futurs contagis en aquest sentit.
Sí, és important que siguin accessibles, és important que, no, que hi hagi bastanta més facilitat de la que tenim actualment per accedir-hi. Veure tampoc que no han de ser proves excepcionals, que les hem de normalitzar i que hem pogut tenir una pràctica una conducta sexual de risc i que bueno, doncs podem fer proves de cribatge. I aquest sentit de que no passa res, no? Vull dir que treure aquesta concepció moral que sovint hi ha darrere, que dificulta poder fer les proves.
Mm-hmm. Situem-nos en el cas d'una persona que detecta que al final doncs, té el VIH a través d'aquestes proves. Què és el que ha de fer? Quins són els mecanismes o les pautes que haurà de seguir?
El primer, hi ha no ho han comentat anteriorment, però el laboratori va estar obligat a l'hora de fer la comercialització. Va haver tot un procés del com arriben aquestes proves a farmàcies a l'estat espanyol. Va haver una autorització per part del Ministeri de Sanitat per poder-les comercialitzar, perquè fins fa un mes no era possible.
Sí, fins al desembre, a finals, em sembla.
I aquí sí que va haver-hi molta pressió per part de les ONGs a nivell estatal que no fos un producte que es pogués comercialitzar lliurement, i es va obligar el laboratori a habilitar una línia telefònica de consulta. Llavors, hi ha un telèfon on hi ha persones vinculades a ONGs, que són els operadors telefònics que hi ha a darrere, que poden fer tot l'assessorament en el cas tant del positiu com d'un negatiu. No? Però especialment en el cas d'un positiu són persones que tenen tot el llistat dels recursos que hi ha a tot el territori, a tot l'estat espanyol, per poder ubicar doncs, on estàs no? I quines coses hauries de... quines passes pots fer, on has d'anar, quin lloc t'has de dirigir per posar-te, per vincular-te amb el sistema sanitari. Dit això, també la persona que té està en situació regular, que té la targeta sanitària, etc. No tenim cap problema, però en el cas de persones que estan en situació irregular, això sí que és pot ser un problema important.
Aquí es complica tot, sí. Evidentment, clar. Des d'Actua, quin és l'assessorament que feu a la persona infectada?
Nosaltres fem tota la part d'acompanyament, tant en el moment del cribatge, de poder explorar doncs, què ha passat, què ha succeït, quines són les pràctiques de risc, veure quines opcions hi ha per reduir-les o minimitzar-les. I en el cas d'un positiu, sí que hi ha tot un acompanyament de el que diem vinculació al sistema sanitari, no? De que aquesta persona, en aquest procés d'anar a l'hospital, normalment el Taulí o Mutua Terrassa són els hospitals que nosaltres tenim de referència, que no senti sol en aquest procés i que pugui treure tots els dubtes, les pors, abordar-ho també de com explicar-ho a la família, no, a la parella, etc., perquè és un moment doncs, bastant...
personalment molt complicat, clar, sí. Evidentment, i per això feu tot aquest acompanyament, no? Suposo que també amb ajuda de psicòlegs, no? O de formadors que en aquest sentit poden fer aquesta guia.
Sí, la idea és que no es visqui en soledat, no? Que no hi hagi aquesta reclusió de que és algo que m'ha passat, que em quedo per mi, i que em condemno a quedar molt, molt sol i sense poder compartir-ho amb ningú.
Actuar, aquestes proves són gratuïtes i qui hauria d'anar a fer-se-les?
Sí, nosaltres oferim aquestes proves de forma gratuïta, ja fa molts anys, i bàsicament qualsevol persona que hagi tingut alguna pràctica de risc, o a persones que no se l'hagin fet mai, no? Al final també hi ha una part de dir, en algun moment de la... Tu recordes haver-te fet la prova en algun moment de la teva vida? Si no te l'has fet, fes-la, perquè també hi ha aquesta part de que poder recentment no has tingut una pràctica de risc, però al llarg de la teva vida sí, i si no recordes haver-la fet, el convenient és poder fer-la i saber que hi ha una data en la que era negatiu.
Uh-huh. Suposo que aquestes persones que venen a actuar i els assessoreu, els informeu, també els hi doneu doncs, totes les eines perquè siguin conscients de quines són les formes, no?, de contagi per fer aquesta tasca també de prevenció.
Sí, exacte.
La gent està informada en aquest sentit?
Sí, nosaltres el problema que tenim és que la gent que ens arriba ja té una certa percepció de risc. És a dir, la gent que activament et truca i es vol fer una prova és perquè en algun moment pren consciència de que ha pogut passar alguna cosa, que ha pogut tenir alguna pràctica de risc. Però després tenim molta altra gent, que són els que no detectem i no fan cribatges enlloc, que no tenen percepció de que hagin tingut cap mena de risc. I aquí estem parlant de relacions estables, no? Relacions sexuals estables, que tu pots saber què és el que tu has fet, però segur que pots dir que la teva parella no ha tingut una pràctica de risc no amb tu. I aquestes coses a vegades costen
d'entendre, no? Perquè llavors, amb aquest argument, suposo que no podem parlar de grups o col·lectius amb major probabilitat de contraure la malaltia que altres.
No, a nivell... Sí que a nivell de pràctiques determinades sí que poden haver-hi grups que poden tenir unes pràctiques de més exposició en termes més biomèdics, però quan parlem de quin és el retard diagnòstic, no estan aquests grups. Es parla sempre o molt sovint del col·lectiu homosexual com un col·lectiu amb una alta incidència amb VIH, amb ITS o amb hepatitis, però el retard diagnòstic no el tenim aquí. El retard diagnòstic el tenim en població que no correspon amb un grup poblacional que es considera de risc.
A banda de treballar en el coneixement de la infecció, és molt important canviar la conscienciació dels ciutadans. En aquest sentit, quins són els reptes? Què hem de fer?
Els reptes són enormes. És una malaltia, la infecció pel VIH és una malaltia amb un estigma social enorme, molt gran. Encara es viu amb molta... molt amagat i d'una forma molt tancada. A vegades poso l'exemple de com verbalitzar que un té hepatitis és bastant més fàcil, encara que sigui una malaltia amb capacitat de transmetre's molt més elevada. No? La capacitat d'infectar-te per hepatitis es calcula que és 60 vegades més alta que en el cas del VIH, és a dir, que estàs, entre cometes, amb més risc, no? El fet de conviure una persona que té hepatitis i és també una malaltia greu i que pot arribar a ser mortal. En el cas del VIH hi ha una associació amb la moral i és la que comporta... un estigma i un rebuig important. Hi ha una concepció d'alguna cosa mal feta encara, no?, en aquest ideari que podem tenir que ens porta a rebutjar aquelles persones.
I com hem de fer-ho? Com hem de tractar una persona portadora del VIH i com hem d'intentar frenar la discriminació tant social com laboral cap als afectats?
En general, amb total normalitat, no? Sempre diem a la persona que sap que té el VIH, si ho sap vol dir que està en tractament. Amb els tractaments que tenim actualment són eficaços i es redueixen a zero el que se'n diu la càrrega viral, i això vol dir que no pot transmetre el virus, no? Al final és sí que ell el té dins dels reservoris, però mèdicament està controlat d'una forma que encara que hi hagi una exposició de risc, encara que hi hagi una pràctica de risc amb aquella persona, la possibilitat de transmetre'l és zero, no existeix. Pensem en la transmissió, el que és la transmissió vertical de mare a fill. No tenim casos en països desenvolupats, a Catalunya no es donen casos de transmissió vertical perquè els metges són capaços de controlar la infecció a la mare i fer que el nadó neixi sense el virus. És el millor exemple, més contacte que hi ha, no? Més contacte
sí,
que hi ha
queda claríssim, amb fluid llavors, en aquest sentit.
Durant la maternitat no hi ha cap relació sexual que tingui el mateix tipus de contacte que portar un nadó durant 9 mesos a l'interior, i s'aconsegueix, i els nens estan naixent sense la infecció. Llavors, clínicament són capaços de controlar-ho, socialment no.
I quina és l'esperança de vida actual d'un malalt de sida, llavors?
L'esperança de vida actual és bastant alta. Amb un procés on hi hagi un bon control, una bona adherència al tractament i un bon seguiment mèdic, l'esperança de vida és bastant alta, similar a... Hi ha un envelliment prematur, i això sí que existeix, i que s'està veient en persones ja que tenen 50 o 60 anys, que el seu deteriorament orgànic és una mica més accelerat que el de la població normal. No se sap si és degut al virus o és degut als efectes tòxics de la medicació a molt llarg termini, és a dir, que això no queda molt clar, però l'esperança de vida i la qualitat de vida ha millorat moltíssim i és, francament, és alta i és relativament bona.
Potser per això els joves no han perdut la por que teníem nosaltres, no?, a la dècada dels 90, principis o finals del 80, no? Sembla que és un dels col·lectius que en aquest sentit hem d'intentar treballar més.
Sí, pels joves hem de fer una tasca que amb una certa generació doncs, van viure tot un drama amb una mortalitat enorme i unes situacions molt duríssimes. Als joves se'ls ha de parlar d'una altra forma, és a dir, el concepte de la por no, és molt difícil que el tingui, per molt que els expliquem, no, que la gent es moria Bueno, sí, però jo això no ho he viscut i no, a mi no m'arriba. Però sí que hem de poder parlar més de tot el que està passant amb la resta d'ITS. Recentment de l'Ajuntament de Barcelona feien tot un informe descriptiu de com s'havien disparat bueno, amb uns nivells alarmants. ITS és com el gonococ, la sífilis, bueno, d'una forma elevadíssima, i aquí no només en població jove, sinó que realment tenim un repunt d'ITS molt, molt elevat i no som prou conscients del risc que suposa. Hi ha ITS com la sífilis que comencem a tenir casos. Són puntuals, però es poden... és probable que es puguin estar tenint, que no són tractables, és a dir, que ja no tenen tractament amb els antibiòtics cap, no? I bueno, començarem a tenir...
I llavors podem... com viuen aquestes persones, com és el seu dia a dia?
El seu dia a dia és d'una limitació a nivell de salut important, és a dir, que és una malaltia que acaba sent, fins ara es podia controlar amb un tractament bacteriològic, però actualment ja hi ha casos en què no, i que pot, un dels extrems que pot comportar és ceguera, per exemple, no? És a dir, que són situacions que pot tenir conseqüències per la salut, esterilitat, etc, però conseqüències per la salut greus, i que no estem parlant d'algú amb el que, bueno, no passa res, no? El que sembla que amb les ITS, si no parlem de VIH, les restes no són importants. No, tenen afectacions per la salut que poden ser molt, molt greus.
De fet, en una entrevista en aquest mateix programa, al mes de desembre, explicàveu que des de l'Ajuntament esteu intentant també, doncs, en col·laboració, reformular els tallers, no?, que es fan adreçats als joves per informar sobre totes aquestes malalties. Heu avançat en aquest sentit?
Sí, justament la propera setmana tenim una altra trobada tant amb la regidora de drets civils, amb la Miriam Fernández, com el regidor de Salut, amb el Ramon Vidal, per acabar de definir els calendaris i de com tirar endavant aquests canvis. Hi ha la voluntat de fer-ho, hi ha la voluntat per part dels responsables polítics i també dels tècnics de revisar algunes coses i de poder millorar algunes coses, però al final també hi ha aquesta part de la necessitat de recursos, no? I amb recursos limitats el que pots fer és també limitat, i aquí caldria veure si els recursos que s'estan destinant a nivell de pressupost municipal responen a la realitat i responen a la necessitat.
Mm-hmm. Per acabar, un consell ràpid pels joves i no tan joves, per intentar donar allò, quatre consells per intentar prevenir aquestes infeccions.
Bueno, el primer és informar-se de quines poden ser les pràctiques sexuals de risc, cadascú, no? amb les pràctiques que tingui, i veure quines estratègies hi ha per minimitzar aquests riscos. El fet de conèixer els riscos et permet minimitzar-los, però també et permet saber si has de fer unes proves de cribatge determinades per les pràctiques que has tingut.
Doncs moltíssimes gràcies a Alberto Capitán, director d'Actua Vallès. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
Moltes gràcies.
I a tots vosaltres, doncs, us recordem això, que busqueu informació per conèixer, doncs, els riscos de totes aquestes malalties, i també assessoreu-vos, perquè hi ha moltes opcions a l'hora de fer-vos, doncs, aquestes proves, i doncs, als nostres polítics, que destinin més recursos per intentar, doncs, respondre a aquestes necessitats.